És 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Em passa a mi, però el confinament total em va provocar una mena de forat negre de 3 mesos. Recordo vagament històries d'aquells dies, una sèrie que vaig mirar, no recordo les altres, un parell de llibres que segur que vaig llegir i sobretot uns fideus que cuinava. Feia ràdio cada matí des de casa i ens submergia en informatius per la ràdio, per la tele, pels diaris, però no recordo res més i potser per això aquest any m'està passant més ràpid que qualsevol altre i deu ser una anomalia. Però m'està passant el 2020 molt ràpid, perquè segurament és un any de 9 mesos i 3 forats negres. 3 mesos de forat negre. Ara hem d'anar molt en compte els governs dels moviments que faran, perquè no només està en joc la nostra salut a l'engròs. N'hi ha un altre que sí que recordo que durant els 3 mesos de confinament en parlaven gairebé setmanalment aquí al Món RQ, que era la salut mental. Ens ajudava Antoni Calvo, un psicòleg president de la Fundació Galatea, que ens donava totes les claus de volta possibles per poder sortir d'aquell forat negre que ens va tocar viure. Ell ens alertava que venien anys, anys, psicològicament complicats per les conseqüències d'aquests mesos de tancaments. Ara estem en una època en què tots els epidemiòlegs, científics o polítics diuen que estem millor, millor que el març. Però, en canvi, comencem a sentir-nos pitjor que mai. Sanitàriament, res a veure amb el març, però psicològicament la sensació és que estem pitjor. El virus ens controla, perquè incideix en tot, en les eleccions nord-americanes, en l'economia mundial, en les relacions afectives, en les feines grupals, en els sopars amb els amics, en els partits i les eleccions de la presidència del Barça, en l'obra de teatre que vam veure el dissabte, en el concert que voldríem veure l'estiu, en el Nadal que ve, en l'estiu que hem passat, mana el virus, però estem millor que el març. No hi ha expressió que, com a bon hipocondríac, generi més rebuig que cuida't. Quan et diuen cuida't o quan en versió plural et diuen cuideu-vos, comença a apretar a córrer. I ho estem intentant fer. I ens en sortim estones. Realment, he de dir que segurament a molts ens deu passar que volem tornar als bars, als restaurants, als concerts, al tot venut al teatre, arribar una hora abans a l'estadi, enviar a fer punyetes a aquella botiga de roba perquè no té personal per tanta gent que hi ha dins. Però mentre això no sigui possible, espero que els governs de torn ens facin la vida el més tendra possible perquè psicològicament sigui més senzill de suportar. Perquè un dels tabús més cruels de la societat són els vinculats a la salut mental, sovint usats frívolament. El confinament de 3 mesos van ser molt bons. Ens vam donar cobertura els uns als altres, de manera gairebé com si fóssim una tribu, de manera tribal. Ens vam protegir com animals en manada. Va ser molt amorós veure com els pares i les mares van fer de dic de contenció perquè les males vibracions no arribessin a les criatures, amb el desgast que va significar això pels pares. A la vegada observàvem, tancats i barrats, nombres de morts, de malalts, dubtes de futur laborals, feines a casa amb canalla que xisclava, avis que volien veure els nets que no es podien moure de casa... Hòstia, mentalment, aquells 3 mesos van ser certament cruels. Els metges ens alerten que estem passant de la malaltia vírica a la pandèmica mental. I sobretot, en les èpoques que ens ha tocat viure, no com passava, no fa 7 mesos, no, com passava fa 10 i 20 anys, no hem de patir por de verbalitzar-ho. Les coses no deixen d'existir perquè simplement les vulguem obviar o les intentem eliminar. Per tant, us ho dic per experiència. Una trucada a un psicòleg us canvia la vida cap a bé. No és un anunci gratuït per la ràdio, de debò. És un consell per aquestes èpoques que no sabem si pugem o baixem, si entrem o sortim, si toca riure o plorar. Pel coronavirus, més d'hora que tard tindrem tractament o vacuna. Per la pandèmia mental, no. Per això aquí sí que val la pena cuidar-nos. Cuideu-vos. I precisament la psicologia va ser inventada precisament per això, per endreçar i regular el nostre cervell. I en èpoques pandèmiques com la que ens ha tocat viure, més que mai. Per tant, sense por. Són les 8 i 4 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1 amb Jordi Basté. Bé.
que va peu a terra aquest dimarts, dimarts 27 d'octubre del 2020.
I avui fareu bé d'abrigar-vos abans de sortir de casa perquè fa més fred que ahir. Durant tot el dia es mantindrà el sol, els núvols prims i només alguns ruixats cap a la cara nord del Pirineu. I atenció amb el vent, que encara bufarà sobretot a les comarques de Tarragona.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, pendents a aquesta hora d'un accident a la Ronda de Dalt que talla un carril a l'altura de Pedralbes i que provoca 2 quilòmetres de retencions en sentit Trinitat. Això també està condicionant la circulació en vies com la B23 i la C32, ara força congestionades arran d'aquesta incidència en el punt d'accés a Barcelona.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. La segona nit amb el confinament nocturn en vigor ja ha estat una altra vegada molt plàcida. Poques incidències, menys encara que ahir, i un compliment generalitzat i solidari i admirable de les mesures contra l'expansió del coronavirus. Aquesta matinada està la primera en què els Mossos i les policies locals han desplegat controls a carrers i carreteres i han començat a posar algunes multes. Una matinada més, hem tingut el Josep Ferrer acompanyant una patrulla de la Guàrdia Urbana pels carrers de la ciutat de Barcelona. Josep.
Hem començat la nit en un dels 12 controls de pas, el de Francesc Macià, on s'ha registrat un positiu per cocaïna i un d'alcoholèmia, i s'ha multat a un ciclista que tornava d'un botellot. Amb un cotxe camuflat i acompanyat dels agents Mònica, Raül i Cristian, hem cercat establiments de restauració fora d'horari. Avui la majoria ha fet bondat. Ho explica en Raül.
Ahir sí que va ser una mica just, la gent, entre que no s'havia enterat i tal, doncs bueno, vam fer una mica d'avisos ahir, però avui la gent ho ha respectat tot, perquè no hem vist cap local obert.
Amb els agents Vicent i Jordi hem patrullat pel barri de Gràcia, un barri on a tota hora hi ha gent. Avui no hi havia ningú al carrer, tal com ha constatat en Vicent.
Sí que és veritat que estem sorpresos amb el grau de compliment que està havent-hi doncs, a aquest toc de queda. Realment, excepte excepcions, que sempre hi ha, no? La gent està fent cas al toc de queda i al final el resultat és el que hem vist. Carrers buits, places buides i bé, en general molta tranquil·litat respecte a una nit normal.
Molts dels vianants que aturaven les patrulles es queixaven que era la tercera o quarta vegada que els demanaven els papers en pocs minuts. També hem vist com sancionaven un ciclista per infringir 3 normes, o com s'atenia a una persona per sobredosi d'heroïna. I durant la matinada també s'ha detingut el passatger d'un vehicle de lloguer amb conductor per possessió de drogues.
De fet, la reducció de la mobilitat durant el confinament nocturn és evident. Ho hem notat en els que hem de venir a treballar entre les 10 del matí i les 6, entre les 10 de la nit i les 6 del matí, però ara ja en sabem les dades. Durant la primera nit del toc de queda, la mobilitat es va reduir un 32% respecte al primer cap de setmana d'octubre. Ara bé, si ens fixem, amb el mateix cap de setmana de fa un any, la reducció de la mobilitat puja fins al 43%. Per cert, que ahir al vespre, centenars de persones contràries a les mesures anti-Covid i negacionistes de la pandèmia van cremar contenidors i es van enfrontar a la policia. Va ser entre el Parc de la Ciutadella i l'estació de França de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra van detenir una persona acusada d'agressió i resistència a l'autoritat. Com va passar en el confinament de la primavera, un dels col·lectius més exposats durant aquest toc de queda són les persones sense sostre. Per això els Mossos han anunciat que tractaran els casos que es vagin trobant les pròximes nits. Derivaran les persones sense sostre que es trobin al carrer durant el confinament nocturn cap a instal·lacions socials. El comissari en cap de la policia, Eduard Sallent, assegura que no volen perjudicar un col·lectiu especialment vulnerable.
Jo he donat l'ordre operativa i a través del comissari de guàrdia que en aquest tema sigui especialment sensible i he demanat que en les situacions que es puguin es faci una derivació social. La idea és que aquest marc en el que estem impacti de la manera més lesiva.
I quan no sigui possible derivar-los a serveis socials, els agents informaran els seus superiors que decidiran com actuar. Només a Barcelona, des de principis d'any, han mort 69 sense sostre, segons dades de la Fundació Arrels. Això vol dir una cada 5 dies, 18 d'aquestes persones sense llar van morir directament al carrer. I a tot això, el sector de la restauració i el de l'esport ja han demanat els primers canvis a les restriccions que s'han aplicat amb el toc de queda. Bars i restaurants demanen poder tornar a obrir de 6 del matí a 9 de la nit i allargar el servei a domicili fins a les 11, a Montse Martí.
El Gremi de Restauració de Barcelona assegura que s'ha de mostrat que el sector no és el problema perquè amb el tancament els casos no han baixat. El director del gremi, Roger Pallarols, diu a RAC1 que la reobertura hauria de ser immediata.
Estem davant d'un tancament que no s'hauria d'haver produït i d'un tancament que s'ha d'aixecar de manera immediata un cop passats aquests 11 dies es confirma doncs, que realment el tancament de la restauració l'única cosa que provoca és enfonsar encara més l'economia barcelonina.
Foment del Treball demana que s'endarrereixi el toc de queda per tothom fins les 11 de la nit i que els bars i restaurants puguin ja obrir aquest divendres que ve, que farà 15 dies del tancament.
A tot plegat, el món de l'esport insisteix que necessita tenir el mateix tracte que la cultura i poder allargar l'activitat fins les 10 i no a les 9. Si no, diuen, estaran en una situació pràcticament de mort. Ho denunciaven ahir Ferran Aril, president de la Federació Catalana de Bàsquet, i l'Oriol Camacho, secretari general de la Federació Catalana de Futbol.
Les hores punta d'activitat sempre són al vespre, entre 8 i les 12 de la nit. Clar, si a les 9 no podem entrenar, la majoria de gent que treballa i que entrena quan ha acabat la feina, serà impossible això.
Tot l'esforç que hem fet ara mateix no ha servit per res i hem sentit traicionats i enganyats.
I el sector, paral·lelament, la UFEC, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, ha presentat un pla de rescat no per l'esport no professional que inclou les demandes següents al govern espanyol i al de la Generalitat. Reclamen un IVA superreduït del 4% pels serveis esportius, suprimir l'IVA a les inversions en els equipaments esportius, una deducció de l'IRPF en quotes d'abonaments i de llicències i ajudes directes a entitats. Si les administracions no els fan cas, el president de la UFEC, Gerard Esteve, ja ha advertit que faran sentir la seva veu.
Propers passos que poden anar acompanyats de mobilitzacions, propers passos que poden anar acompanyats de demandes judicials, propers casos que valorarem i que tindrem en compte doncs els equips directius de les diferents organitzacions per anar de forma conjunta. Per tant, si no ens fan cas al govern des d'una forma dialogada, doncs el que haurem de fer és passar a opcions més contundents, òbviament.
El sector demana que no hi hagi més pròrrogues i que les competicions es reprenguin el dia 31 d'octubre. I pel que fa a la cultura, amb la nova normativa, teatres, concerts i cinemes poden obrir fins les 10 de la nit i els espectadors tenen una hora més de coll per ser a casa. Per això, molts equipaments culturals estan adaptant els horaris de les representacions per adaptar-s'hi. Fem un repàs amb la Maria Cusó.
TNC. El Teatre Nacional de Catalunya passa l'horari de les funcions dels dijous a les 7 pel que queda de temporada. Era l'únic dia de la setmana que es mantenia a les 8 del vespre. La resta de dies es manté l'horari establert.
Teatre Lliure.
Manté les funcions de Bonus Track i la nostra parcel·la a les 8 del vespre entre setmana, però avança una hora les funcions de dissabte. També avança fins a les 7 de la tarda les representacions del Quadern Daurat, que té més de 2 hores de durada.
Sala Beckett.
Les representacions del Combat del Segle de Denis Duncan començaran a 7:45 del vespre de dimecres a dissabte per poder acabar les funcions a les 9:20. A més, s'anul·la el col·loqui postfunció previst per demà.
Gran Teatre del Liceu.
Ha modificat els horaris de les funcions de Don Giovanni, estrenada aquest cap de setmana, que començaran a les 7 de la tarda. També avancen els horaris al Palau de la Música i l'Auditori de Barcelona.
Festival de Jazz de Terrassa.
Avança una hora 3 dels 4 concerts previstos aquesta setmana. Es tracta de les actuacions de Pepo Figueres Group, Perico Sam Beat Play Zappa i Ange Matthew Simon and the Swing Machine Trio, que s'havien de fer a 9:45 de la nit a la Nova Jazzcava i passen a fer-se a 9:45.
Temporada alta.
El Festival Gironí ha hagut de modificar la programació pels propers 15 dies. El torneig de dramatúrgia començarà a 7:45 del vespre. L'espectacle Eva contra Eva de Pau Miró avança funcions a les 5 i a les 8 i Prostitució amb Carmen Machi es farà a 7:45. A més, T'estimo si he begut, l'adaptació del llibre de relats d'Empar Moliner, ajorna les funcions previstes per aquest cap de setmana per positiu de Covid en 3 membres de la companyia.
Doncs bé, la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, celebra que s'hagin pogut millorar les condicions del sector cultural dins aquest nou estat de la assegura que poder anar al teatre, als museus o als cinemes és vital per la salut mental i física dels catalans. N'ha parlat aquesta nit a TV3.
Tots puguem fer front comú amb que la cultura és segura, la cultura ens cura i la cultura és un bé essencial. I amb tot això hem aconseguit que s'entengui doncs, que la cultura està fent molt bé les coses. Ells s'han adaptat moltíssim a tot, compleixen el 100% totes les indicacions que es donen des de les autoritats sanitàries.
Explica la consellera que sigui des del carrer, des de la finestra o des del balcó de casa o des d'alguna pantalla aquest any, que estiguin tranquils els més menuts perquè podran veure l'arribada dels Reis aquest Nadal als seus municipis. I a tot això, tot plegat perquè l'evolució de la pandèmia no és bona i sabien que el Covid-19 es continua expandint. A hores d'ara hi ha més de 570 casos per cada 100.000 habitants per sobre de les dades dels últims dies de la Comunitat de Madrid. I el risc de rebrot supera els 800 punts, que són 4 cops més que a principis del mes d'octubre. Tot plegat està fent que els hospitals s'omplin cada vegada més de pressa i ara hi ha ingressades per coronavirus més de 2.000 persones, el doble que fa 15 dies. Més enllà d'aquest confinament nocturn del qual parlàvem, la Generalitat admet que està estudiant aplicar un toc de queda per tot el cap de setmana. El Globus Sonda el va llançar diumenge al conseller d'Interior. Miquel Samper al versió RAC1, perdó, versió al Via Lliure de RAC1, i ahir ho reconeixia Catalunya Ràdio la portaveu del govern català, Meritxell Budó.
No esperem que siguin les cavalcades de sempre, ja les tornarem a tenir en un futur, però que hi haurà cavalcades de Reis i que els Reis vindran, només faltaria. Estem treballant en tres escenaris.
Perdó, aquests següents, Meritxell Budó.
És un escenari que hi ha sobre la taula, perquè certament durant el cap de setmana és quan hi ha més interacció social i, per tant, doncs anirem veient quines mesures hem d'anar prenent en funció del que ens diguin les dades epidemiològiques.
Tot i així, Pere Aragonès la va matisar poc temps després. El vicepresident en funcions de president demana deixar de llançar globus sonda i anunciar les mesures quan siguin segures.
Nosaltres sempre hem dit que no podem descartar cap mesura. Per tant, la nostra obligació és estudiar totes les mesures. Per tant, aquestes mesures estan en estudi. Jo no vull posar sobre la taula més mesures fins que no les tinguem decidides i aprovades.
I el director del Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, creu que ara mateix no és necessari tancar-se a casa a Catalunya durant el cap de setmana.
Esto lo tiene que valorar la Comunidad Autónoma de Cataluña. Yo creo que ahora mismo quizás es un poco precipitado, pero es una opción perfectamente válida y desde luego puede aportar. Nosotros tenemos una información con la que consideramos que probablemente con la limitación de la movilidad nocturna y con algunos cierres perimetrales específicos se puede contener cierto grado de transmisión.
De fet, els partits de l'oposició també han sortit, com és lògic, en tromba i han reclamat claredat al govern català mentre duri l'estat d'alarma. El cas és que és molt interessant i crec que és molt important llegir avui La Vanguardia, perquè és que és això. Abans del confinament del cap de setmana, hi ha experts de salut pública ja han posat sobre la taula del govern. Això sí que està clarament ara sobre la taula i seria, en el cas més extrem de dades, el que seria el cas més extrem a complir, que seria 15 dies a tot Catalunya. Confinament total de 15 dies a tot Catalunya. La idea seria tancar tota la població menys, atenció, que això també és molt important, treballadors essencials, però deixar escoles obertes, un detall que no és gens menor. Les escoles no es tancarien. En tot cas, seria una teràpia de xoc per intentar frenar amb més eficàcia els contagis que hauria de rebre l'aval del govern català, un extrem que ara com ara no sembla tan fàcil per les veus discrepants que hi ha dins de l'executiu. Ahir, de fet, en la interessant conversa que vam mantenir amb el principal expert en coronavirus d'Espanya, el doctor del Consell Superior d'Investigacions Científiques, Luis Enjuanes, ell ens alertava, el doctor Enjuanes, sobre la necessitat de tirar endavant mesures contundents, però molt curtes en el temps.
Bueno, a mí personalmente me gustan medidas que sean bastante fuertes y durante menos tiempo, si es posible. De todas maneras, ahora los números son tan altos que me temo que van a tener que durar un poquito más.
Sobretot aquest embolic, escoltem el comentari que signa el director adjunt de La Vanguardia i col·laborador del món a RAC1, Enric Sierra.
Polítics i experts es reuneixen diàriament i posen sobre la taula les alternatives que tenen per intentar aturar l'evolució de la pandèmia. Són converses internes on surten tota mena d'idees, algunes peregrines. Després, un cop filtrades, aquestes propostes s'avalua si són factibles i es tiren endavant. És en aquest moment en què la ciutadania rep la certesa de les mesures. Però si durant el procés de discussió o d'elaboració de les mesures es van filtrant públicament, es crea un desconcert innecessari als ciutadans. L'administració d'aquesta pandèmia necessita claredat en els missatges i evitar dispersió que causa confusió. Els experts ens diuen que tal com va la pandèmia, ens hauríem de confinar totalment durant 15 dies per curtocircuitar el virus. És una decisió dràstica que els polítics haurien de valorar, perquè si hem d'acabar aplicant-la, fem-ho quan abans, per evitar perdre el temps amb mitges tintes.
Efectivament, ara que parlàvem precisament de les dades que havien sortit, i que sabrem, com sempre, a partir de les 10 del matí aproximadament, les que surten a Catalunya, serà interessant començar a veure si es nota alguna cosa al tancament de bars i restaurants de fa 10 dies. Això ho veurem d'aquí una estona, perquè diuen que a partir del dilluns-dimarts començaríem a veure alguna cosa en positiu o no. Un dels punts delicats que hi ha en aquests moments és les Terres de l'Ebre, on els hospitals han decidit suspendre les intervencions quirúrgiques no urgents perquè comença a haver-hi pressió assistencial provocada per la Covid-19 i per dos brots a dins mateix dels centres hospitalaris. Al sud del país la taxa de reproducció és de dos contagis per cada positiu. Anem a la zona, allà ens espera l'Esteve Giral.
A l'Hospital Verge de la Cinta, el de referència a les Terres de l'Ebre, hi ha un brot amb una trentena de professionals contagiats i 100 sanitaris més en quarantena. Se suspenen per ara les operacions quirúrgiques no urgents i les no oncològiques fins que la situació s'estabilitzi. A més, els últims dies s'ha incrementat el número de contagis entre persones grans i això fa preveure que la pressió assistencial encara pujarà més. Mar Lleixà, gerent de la Regió Sanitària Ebrenca.
Este virus veiem que està accelerant, està accelerant a fons, entre tots l'hem d'aturar, evidentment hem de prioritzar el protegir a les persones vulnerables.
La situació ha fet que s'habiliti una nova unitat de crítics al Verge de la Cinta.
I a tot això, Salut garanteix que els majors de 70 anys tindran el mateix dret d'entrar a la UCI que les persones més joves. Segons explica l'Ara, el departament insisteix que l'edat no serà l'únic criteri per determinar quines persones tindran prioritat en cas que es repeteixi un col·lapse als hospitals. El debat arriba després que un diari de Suïssa publiqués un document intern de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques que deia que les persones més grans de 85 anys i les de més de 75 amb malalties cròniques no s'admetrien a les unitats de cures intensives en cas de saturació. Salut insisteix que els hospitals catalans s'estudia cas per cas. Al marge d'això, davant la pressió que tenen els hospitals i l'atenció primària, el Col·legi de Farmacèutics s'ofereix a posar la vacuna de la grip i a fer testos ràpids de coronavirus. És una petició que ve de lluny, però que el govern espanyol i del Col·legi d'Infermeria, Guillermo Bagaria, responsable d'atenció farmacèutica, demana que s'ho repensin, declaracions a RAC1.
Creiem que ara és moment de remar tots junts en la mateixa direcció de la millor forma possible. I creiem que aquesta xarxa de farmàcies distribuïdes en tot el territori seria una forma molt convenient d'aprofitar els recursos que té el nostre país ara mateix per donar sortida a la situació crítica que vivim.
A Catalunya hi ha més de 3.000 farmàcies i també de cara a ampliar els diagnòstics, la PIMEC posarà en marxa una unitat mòbil que recorrerà diferents polígons industrials de Catalunya per fer testos ràpids d'antígens. La primera visita es farà al polígon Can Torres, Can Llobet de Sant Quirze del Vallès. Més endavant també s'anirà a polígons de les Franqueses, Sant Fruitós de Bages i Sant Feliu del Llobregat. A tot plegat, la Federació d'Associacions de la Gent Gran avisa que estan espantats. En una compareixença a la comissió que investiga què va passar a les residències a la primavera, el president Josep Carner va denunciar que han augmentat un 33% el nombre de persones que han mort soles a casa. Elena Soler.
Denuncia també la falta de drets que es va viure en algunes residències, la manca de derivacions als hospitals o d'acompanyament davant la mort i les dificultats de les famílies per poder-se informar del que hi passava. Per tot plegat, el president de l'entitat, Josep Carner, demana que no es repeteixi.
I ara parlem d'estat d'alarma i toc de queda. Terminologies que evoquen aspectes molt pejoratius, sobretot per la nostra generació. I ens preocupa que haguem de tornar a la casella de sortida. El que sí que ha quedat clar són les conseqüències d'aquesta pandèmia. L'elevada mortalitat de les persones grans.
El director gerent de Suma, una empresa pública local que gestiona residències i centres de dia, assegura però que ara tenen accés a material de protecció i estan molt més coordinats. Estanis Vaireda en va parlar també al Parlament.
La resposta que tenim, els plans de contingència que hem fet a totes les residències, la formació que hem fet als treballadors, la sectorització, és a dir, no té res a veure la situació en la que estem ara.
Recordem que en declaracions a RAC1 des de la patronal majoritària Acre van demanar poder tenir més autonomia, per exemple, per fer proves PCR davant de la saturació dels CAPs.
A la conversa que manteníem ahir amb el director del laboratori del Covid-19 del Centre de Biotecnologia del CSIC, Luis Enjuanes va advertir que el coronavirus ha mutat i per això ara s'escampa més.
Que han habido unas mutaciones que han aparecido ahora precisamente en España, fueron detectadas en Suiza y confirmada por España. Me parece que estaban asociadas a temporeros españoles, pero no es que ellos tengan la culpa. La culpa, digámoslo así, la tiene el virus que ha introducido esas mutaciones que facilitan todavía más la diseminación del virus.
El viròleg insisteix que les mascaretes protegeixen gairebé en un 90% dels contagis. També dona suport al confinament nocturn, però diu que seria compatible amb obrir bars i restaurants.
Siempre es bueno dejar un pequeño nivel de actividad, tomando todas las precauciones, las distancias y las mascarillas y demás, que son súper efectivas. Entonces, en ese sentido, tener un restaurante abierto hasta horas muy prudentes, con una baja población en el restaurante y una buena ventilación, pues hombre, mantiene un poco el equilibrio, mantiene unos mínimos.
En Juanes descarta poder deixar entrar a públic als estadis de futbol i també dona per fet que les festes de Nadal seran molt familiars. Pel que fa a la vacuna, dubta que arribi abans de l'estiu. Les últimes hores també hem sabut que la vacuna que preparen la Universitat d'Oxford i els laboratoris AstraZeneca, sembla que també seria efectiva en persones més grans de 55 anys. Segons el Financial Times, genera una forta resposta immunitària en aquesta franja d'edat i cap amunt, que és la més vulnerable al coronavirus. Com dèiem, un dels elements que ajudarà a reduir els contagis és la de la mobilitat, i això passa, entre d'altres, per fomentar encara més el teletreball. De fet, avui Josep Corbella alerta a La Vanguardia que les dades ja apunten la mobilitat laboral com un dels vectors de creixement dels contagis, tal com conclou el grup d'investigació Biocons de la Universitat Politècnica de Catalunya. Per això, el govern català, les patronals i els sindicats, representats en el Consell de Relacions Laborals, recorden que entre tots van pactar que cal limitar la mobilitat laboral i fomentar el teletreball o el treball a distància per mirar de frenar els contagis. Un acord que, entre parts, que malgrat tot és una declaració de bones intencions i no té vinculant caràcter legal. I la Generalitat, mentrestant, es defensa de les crítiques per les aglomeracions al transport públic en plena pandèmia. Ahir es van repetir imatges de persones amuntegades al tren sense distanciament possible entre els usuaris. El director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, David Saldoni, admet en declaracions al 9C de RAC1 que costa d'entendre, però que no hi ha més trens.
Veiem imatges que aquests dies ens fan mal a tots quan veiem aquestes imatges en les quals hi ha molta gent en el transport públic. Per tant, costa d'entendre el fet d'haver tanta gent a dintre del transport públic. El transport públic en aquest moment està en el seu 100% d'oferta. No hi ha més trens o més metros per poder entrar.
Per tot, demana aplicar altres mesures mentre no es pot ampliar més la capacitat. En té més detalls el Pep Tormos.
No n'hi ha més. L'oferta és del 100%, segons Saldoni. Per això, la solució passa per gestionar la demanda amb més teletreball i allargant l'hora punta, fins i tot fent entrar la canalla a l'escola més tard.
El que hem d'aconseguir fer ara és que el país pugui mantenir una activitat econòmica, el país pugui mantenir una activitat educacional, però flexibilitzada de tal manera que la puguem allargar durant el dia. Hem d'aconseguir que hi hagi gent que comenci a les 10 en centres educatius.
Afegeix que controlar l'aforament als trens no és la solució.
El fet de posar un policia a cada vagó, de cada estació, que freni la gent que no hi poden entrar, ens provocarà retencions a les andanes. I això ho has d'anar frenant perquè, clar, el tren va corrent d'un lloc a l'altre. Hi ha gent que baixa, gent que puja. Ara en poden pujar dos, ara en poden pujar quatre. Ara en baixen sis. Controlar això és impossible. Perquè llavors ens trobaríem amb molta gent a les andanes.
I davant la pluja de crítiques sobre la seguretat, Saldoni respon això.
El transport públic és segur. I que el transport públic en aquest moment no hi ha tampoc cap indicador sanitari que ens digui que és un dels focus de contagi.
Recorda que els trens i autobusos fan renovacions d'aire cada 3 o 5 minuts.
Les dades a què ha tingut accés RAC1 confirmen que a hores d'ara tant Renfe com els ferrocarrils de la Generalitat i el Metro de Barcelona circulen al màxim de la seva capacitat. En concret, ho fan durant unes 6 hores al dia, a les hores punta del matí i a les de la tarda. Les tres grans companyies que operen al país són conscients d'aquesta greu situació, però encara costarà uns quants anys resoldre la manca de combois. Ho sap i en té dades Nil Sant Martí.
El motiu és que els processos per comprar i construir trens són lents i, de fet, a hores d'ara n'hi ha alguns en marxa. Començant per l'empresa més gran que opera a Catalunya, Renfe. Té 250 trens a hores d'ara per fer els rodalies i els regionals. També és l'única companyia que pot circular amb dos combois enganxats i doblar així la capacitat. Però amb la freqüència en hora punta actual només hi ha trens per garantir una mica més de la meitat de combois en format doble. El Ministeri de Transports preveu ampliar el parc amb trens nous que, en tot cas, no arribarien abans del 2025, perquè encara no s'han adjudicat. Segon cas, els ferrocarrils de la Generalitat compten amb gairebé 100 trens repartits a les dues xarxes de Barcelona, la que va cap al Vallès i la del Baix Llobregat al Bages i l'Anoia. Els propers mesos, la companyia ha de rebre els 15 trens que van carregar per poder millorar les freqüències des de Sabadell i Terrassa, i en un futur també preveu comprar-ne més per la línia del Baix Llobregat. Serà quan aquesta s'ampliï entre Gràcia i la plaça Espanya de Barcelona. I el tercer dels operadors és el del metro de la capital, TMB. La companyia de titularitat municipal compta amb 157 trens i ja n'han carregat 42 de nous que s'estan construint. Substituiran els més antics, que tenen 35 anys, i també ampliaran la capacitat de les línies 1 i 3 del metro.
I a tot això, l'Aragó, el País Basc i Astúries han tancat les fronteres aquesta matinada per controlar l'expansió de la pandèmia. Tots tres se sumen a La Rioja i a Navarra, que ja van prohibir entrar i sortir del territori si no és per feina o motius d'urgència. En el cas d'Euskadi, la mesura encara és més dràstica, perquè també ha confinat perimetralment cadascun dels seus pobles i ciutats, és a dir, obliga tothom a quedar-se al municipi on té la residència habitual. Tot i així, se'n pot sortir per anar a treballar, estudiar, al metge o atendre a familiars dependents. També aplica un toc de queda nocturn des de les 11 de la nit a les 6 de la matinada. Totes aquestes mesures s'aplicaran com a mínim durant 15 dies. Els últims dies el País Basc ha superat el llindar del mig miler de contagis per cada 100.000 habitants. Com deien, l'Aragó també tanca fronteres aquesta mitjanit, i això afecta especialment els pobles de la franja, que fan vida laboral, econòmica i social entre Catalunya i les terres aragoneses. Ariadna Guiu.
La mesura altera la relació entre els municipis lleidatans de la Franja de Ponent i els d'Aragó. De fet, l'alcalde d'Almacelles, Josep Ibars, recalca que per ells la Franja no és més que una separació administrativa. Ho explica en declaracions a RAC1.
Provocarà és que no hi hagi mobilitat. Però clar, és una mobilitat no per caprici, no per fer un cafè només, és una mobilitat que la gent va a treballar, la gent té les seves famílies barrejades. Nosaltres, la primera població, encara és important, en aquest cas de la Franja o d'Aragó, si la població divinata, és per sols 19 quilòmetres. A part que tot seria un superescorxador que també dona feina molta gent. Ja no d'Almacelles, d'Almacelles, de Lleida, de Balaguer.
Es preveu que el tancament perimetral s'allargui fins al 9 de novembre.
I per cert que les Canàries estan enllestint un decret per exigir un PCR negatiu a tots els turistes que es vulguin allotjar a l'arxipèlag. El govern canari presentarà els detalls dels pròxims dies. Les Canàries són el territori de l'Estat on ara mateix hi ha menys incidència vírica. I un estudi de l'Institut Biomèdic de València identifica que la majoria de primers positius en Covid-19 van entrar a territori espanyol precisament per València i per Madrid. La tornada del partit de Champions entre l'Atalanta Italia i el València, la Setmana de la Moda de Milà i la Fira d'Art Contemporani Arco, organitzada a la Fira de Madrid, són els principals focus. La investigació ha trigat més de mig any a emetre els primers resultats, però les conclusions són que entre el 18 i el 27 de febrer els tres esdeveniments van ser el motiu de, com a mínim, l'arribada a Espanya de més de 500 persones positives. L'estudi lamenta que la Moncloa trigués tant a prendre les primeres mesures com la restricció de vols a Itàlia, que era el país europeu més afectat, o la limitació de la mobilitat arreu del territori. I a tot això anem al tema polític, que és que el govern espanyol no té els pocs garantits per prorrogar l'estat d'alarma. El PP i Ciutadans adverteixen que mig any és una exageració i demanen que no s'estiri més enllà de finals d'any. I a tot això la Moncloa continua negociant amb els partits bascos i catalans. El Consell de Ministres d'avui ja n'aprovarà la petició de pròrroga, que s'ha de votar per llei al Congrés. La intenció més és que es debati i voti demà passat dijous. Per tant, la negociació ha de ser ràpida. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
El govern espanyol només té 155 vots. Els de PSOE i Podem i la negociació haurà de ser efectiva, per tant, entre avui i demà. Ahir tant PP com Ciutadans advertien que la perspectiva de 6 mesos és inviable i no la votaran. Casado i Arrimadas.
Limitar el plazo de aplicación de esta excepcionalidad constitucional. Nosotros pensamos que no puede superar en ningún caso las 8 semanas.
Y a mí 6 meses me parece excesivo y por supuesto que negociaremos que ese plazo pues sea mucho menor.
Però el govern espanyol sosté que no és comparable amb l'estat d'alarma de març, que ara són les comunitats qui ho gestionen, i a més els científics reclamen menys mobilitat. Carolina Darias.
Es el plazo que entiende el gobierno que es absolutamente necesario en los términos de la evolución de la pandemia. Por tanto, yo lo que hago es un llamamiento al Partido Popular para que no ponga condiciones. No es el momento de poner palos en las ruedas.
El Consell de Ministres d'avui aprova la petició de pròrroga. L'entrada en vigor és un decret que no s'ha de votar, però les pròrrogues sí, i el govern espanyol ho vol fer ràpidament dijous, tot i que tindria una setmana més de temps si calgués.
Dos quarts cobertes de nou, les comunitats autònomes gestionaran més de la meitat dels 140 milions d'euros dels fons europeus. Així es va acordar ahir durant la conferència de presidents. Un acte en què Pere Aragonès va aprofitar per reclamar un referèndum d'autodeterminació a la presidenta de la Comissió Europea. Ursula von der Leyen era la convidada estrella en aquesta reunió de Pedro Sánchez amb els barons territorials per parlar dels fons europeus de reconstrucció. I Pere Aragonès hi va colar el procés.
I per tant, denunciant també davant de la presidenta de la Comissió Europea la injusta inhabilitació del president de la Generalitat de Catalunya per haver demanat l'alliberament dels presos polítics i el retorn dels exiliats. Ho hem volgut fer també explicant que Catalunya som una nació d'Europa i que la manera de resoldre això no és la continuació de la repressió, sinó més democràcia, que és com es resolen els conflictes polítics en el si de la Unió Europea.
Aquest discurs i fins i tot el que el pronuncies en anglès va treure de polleguera els barons territorials que van reivindicar la unitat d'Espanya. Marc Martínez Amat.
El vicepresident ja ho havia avisat que, a banda de demanar al govern espanyol un pla de xoc pels sectors tocats per les restriccions i la gestió directa dels ajuts europeus des de Catalunya, el primer que diria a la reunió és què hi feia ell allà. I com va explicar Aragonès mateix en acabat, els presidents de les altres autonomies no sembla que s'ho prenguessin gaire bé.
Tampoc he estat gaire pendent de les cares que podia fer algú. Després hi ha hagut alguns presidents autonòmics que han subratllat doncs, el caràcter d'Espanya com una única nació, o que, com que la meva intervenció ha estat en part en anglès, doncs que potser l'anglès era un idioma, diguem, d'un país que volia marxar a la Unió Europea. Que, la veritat, si això era una queixa cap a mi, diguem que ha estat absolutament sorprenent perquè la presidenta von der Leyen ha fet la intervenció en anglès.
Qui va fer més escarafalls és el socialista manxec Emiliano García Page, que quan li va tocar el torn va dir que ell parlaria en castellà perquè és un idioma universal i que l'anglès és la llengua d'un país que vol marxar de la Unió Europea.
Me voy a dirigir en español, aunque realmente en Europa se utiliza el inglés, que es el idioma de un país que se quiere ir de Europa, y porque en todas cosas el español se habla, lo hablan 200 millones más de habitantes en el planeta. De lo que componemos hoy la Unión Europea.
El govern espanyol va esquivar la polèmica.
Pues sí, que l'esquivi, però... Hòstia, no sé jo si deu agradar molt, més enllà de les fronteres espanyoles, que hi hagi un president d'una comunitat autònoma com és Emiliano García Page, que digui que l'inglès és l'idioma d'un país que se quiere ir d'Europa. Doncs bé, parlant de polèmiques amb la llengua i d'aquestes declaracions fora de lloc, atenció amb les paraules de Manuel Valls sobre el català i l'euskera. El regidor de Barcelona pel canvi a l'Ajuntament de la capital fa setmanes que prepara el retorn, sembla, a la política francesa, segons diuen diversos digitals, i les últimes hores han aixecat polseguera unes declaracions seves a un programa de la televisió TV5 Mund. La periodista li pregunta si en cas que fos ministre d'Educació acceptaria que l'escola francesa s'ensenyés català o euskera. Manuel Valls és contundent, respon que no, perquè França és una unitat singular i és una llengua. El francès també diu que les llengües regionals poden portar a la destrucció de la unitat republicana i posa precisament l'exemple del basc i del català, una llengua que ell diu que parla amb el seu entorn familiar.
Autour du catalan ou du basque.
Al voltant del català i del basc hi ha una lògica sectària, d'exclusió, d'expulsió. És preocupant. La fractura entre els independentistes i els no independentistes, malauradament, està molt lligada a la llengua. No és el meu cas, perquè jo parlo català amb la meva dona i la meva mare i amb molts amics, però la llengua, certament, és un element de divisió. És inquietant.
És un element qui inquietant.
El que són inquietants són les seves declaracions, entre altres coses perquè és una desconeixença de la situació. I el problema és la desubicació política de Manuel Valls en aquests moments amb aquestes declaracions, és a dir, no entendre res. És d'una ignorància sobre la llengua a Catalunya tremenda. En fi, parlant de França, els hospitals gals s'estan preparant pel pic de la segona onada del coronavirus i les autoritats ja han demanat a tots els hospitals d'Île-de-France, la regió que envolta París, que desprogramin tota l'activitat que no sigui atendre pacients de coronavirus. A partir de divendres, els centres sanitaris públics i privats ja no podran fer intervencions quirúrgiques, també les ambulatòries, per centrar tots els esforços en la pandèmia i no consumir recursos en altres serveis. Aquesta decisió significaria l'aturada de gairebé el 80% de l'activitat sanitària de la regió de París i arriba després d'un cap de setmana marcat per l'acceleració dels ingressos i un rècord de casos positius registrats en 24 hores. I abans explicàvem aquí al Món RQ que a Mèxic les autoritats han demanat als cementiris de tot el país que tanquin de cara al públic el Dia dels Morts, que se celebra l'1 i el 2 de novembre. L'objectiu d'aquesta mesura és intentar frenar la propagació del virus. Tal com vam poder veure aquella magnífica pel·lícula de Disney que era Coco, aquesta festa és una de les celebracions culturals més arrelades de Mèxic i atrau centenars de milers de persones als cementiris i a les places públiques de tots els municipis de Mèxic. El viceministre de Salut justifica la decisió perquè, si no, diu, els cementiris es podrien convertir en àrees amb alts riscos de contagis. Passem. Tot això, deixeu-me explicar que el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, i el vicepresident segon, Pablo Iglesias, presentaran aquest matí les claus dels pressupostos generals de l'Estat abans del Consell de Ministres. L'acte serà a la sala Tàpies de la Moncloa a les 9 del matí, és a dir, aquí a menys de mitja hora. La Secretaria d'Estat de Comunicació farà que tothom que ho vulgui pugui connectar en directe, com intentarem fer nosaltres, i després hi haurà roda de premsa també després del Consell de Ministres, que farà la ministra i portaveu María Jesús Montero. Dit això, els taxistes es tornaran a manifestar aquest matí pel centre de Barcelona i la intenció és fer-ho cada dia fins que els governs responguin les seves reclamacions. De moment, la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, els ha garantit línia directa amb el Ministeri per resoldre les seves peticions. A partir d'ara, les marxes es faran amb el taxi i no a peu per evitar contagis. Ahir, Interior els va acabar tocant el crostó per estar massa junts a la concentració davant de la delegació del govern espanyol a Catalunya. Informa Sílvia Solanes.
Almenys hi haurà mobilitzacions tota aquesta setmana de 9 a 2 del migdia en marxa lenta per la Gran Via i talla aparcament a Passeig de Gràcia. Així ho van fer ahir un miler de cotxes i després uns centenars de conductors van anar a peu fins a la delegació del govern del carrer Mallorca. Tot i les distàncies, Interior els demana que estiguin més separats i els adverteix de multes. Ells reclamen que endeutar-se no pot ser l'única solució i demanen moratòries de pagaments. El portaveu de l'ITE Taxi, Tito Álvarez, avisava que no els hi tremolarà el pols si han de fer indefinides les protestes.
A nosotros lo que nos llegan son préstamos. Y ahora tenemos que pagar préstamos que hemos cogido para pagar más préstamos y no nos dan ni moratorias ni nada. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Esto revienta, esto va a reventar. Y esperemos que hoy sea la primera movilización del taxi y se vuelva a contagiar al taxi de toda España.
També volen ajudes directes com a la restauració i que es reordeni el sector perquè diuen que no hi ha tanta demanda per tenir tants taxis al carrer. No hi ha vaga, el servei se seguirà prestant perquè qui es manifesta són els taxis que tenen festa.
I una lenta bona notícia. L'aeroport de Barcelona estarà avui una mica més a prop, com a mínim una mica més accessible en transport públic. El Consell de Ministres d'avui té previst aprovar el projecte per enllestir la nova connexió de Rodalies amb la Terminal 1. Segons avança l'expansió, el túnel que passa per sota les pistes ja està enllestit i, per tant, ja es poden instal·lar les vies i les catenàries d'aquest nou enllaç ferroviari. Les obres està previst que s'allarguin, això sí, 2 anys. Per tant, els trens de Rodalies arribaran a la T1 entre el 23 i el 24. Us ho avança RAC1. Un dels principals promotors de la moció de censura contra la Junta Directiva del Barça, Marc Duch, presentarà d'aquí una estona un escrit al Barça en el qual li farà saber que està incomplint els estatuts amb l'endarreriment del referèndum i els emplaça a posar una data pel vot de censura avui mateix. Si no, demà traslladarà l'escrit al Tribunal Català de l'Esport. En parlarem a les 10 amb Marc Duch aquí al Món RAC1. També ha amenaçat a la Junta Directiva un altre dels promotors del referèndum, Jordi Ferrer. Ho farà si finalment la Junta acaba ajornant la votació el 15 i el 16 de novembre. Tot plegat l'endemà que el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, i la seva junta expliquessin que han decidit continuar al capdavant del club després de l'esperada reunió que havia de mantenir la cúpula fa diverses setmanes i que finalment es va fer ahir. La junta segueix, però ho fa a l'espera que la Generalitat ratifiqui que el vot de censura es pot fer o no diumenge que ve i dilluns que ve. El pols entre el club i el govern continua i ahir Bartomeu va tornar a posar la pilota a la teulada del Procicat escrivint que la junta no prendrà cap decisió sobre el seu futur fins que la Protecció Civil confirmi si es pot votar aquest pròxim cap de setmana en una seu única al Camp Nou. De la reunió d'ahir, programada i reprogramada durant el temps, n'havia de sortir una resposta. Dimitirà el president Bartomeu i la seva cúpula? Doncs bé, Bartomeu va respondre la pregunta així.
No hi ha motius per dimitir. El que hi ha és molta responsabilitat. Crec que seria un mal moment, aquest moment, deixar el Barça doncs, amb una gestora. Per què? Doncs perquè aquesta gestora no podia prendre les decisions que actualment estem prenent nosaltres dia a dia.
Compte perquè Bartomeu també va aprofitar per carregar contra la Generalitat. Diu que el govern de Catalunya va donar al club el tenenciat interval de 15 dies per organitzar el plebiscit, però que el dijous passat se'n van desdir unilateralment, impossibilitant d'aquesta manera, i segons Bartomeu, la viabilitat del referèndum.
No es va respectar la nostra petició de disposar de 15 dies d'antelació necessaris, repeteixo, els inicialment acceptat per ells, per tal de poder fer un vot de censura descentralitzat i també fer el sufragi el més universal possible.
Per cert, davant de les informacions que han sortit des de dins de la Junta pel que fa a una hipotètica conxorxa de les forces independentistes, se li pregunta a Bartomeu si creu que el govern té interessos en derrocar l'actual Junta.
Home, m'agradaria pensar que no. Des del 2010, que vam arribar al club, ens hem sempre, sempre manifestat intentant doncs, guardar el club dels poders polítics, dels poders econòmics i dels poders mediàtics.
En qualsevol cas, tenim un nou capítol en aquest serial a Can Barça, una pilotada endavant de la Junta Directiva, que avui és protagonista, veureu tots els diaris, però d'aquest tot en renou, d'aquest tot un revolutum, d'aquest en renou institucional que es viu a Can Barça, escolteu el comentari que signa el sotdirector del Tu Diràs de RAC1, Roger Saperes.
El Barça i el Procicat s'han declarat obertament la guerra per la data del vot de censura. Ahir, en un discurs que semblava en les seves últimes voluntats, el president Bartomeu va carregar durament contra el govern per no concedir-li els 15 dies de marge que demana per organitzar una votació descentralitzada. La salut per sobre dels estatuts. Aquest seria una mica el seu resum per ajornar uns dies més encara el desenllaç de la moció. Un argument que oblida, però, com el Barça estira tots els terminis del procés sempre que ha estat a les seves mans. 10 dies per constituir la mesa del vot de censura, 10 més per validar les paperetes o 20 per escollir una data. Escrupolosament legal, sí, però moralment discutible si ara el que et falta són precisament dies. La salut ha de ser el primer, diuen també. Doncs sí, però sempre que no trepitgi els drets democràtics dels socis que patint la mateixa pandèmia s'han mobilitzat en massa per poder votar. I precisament per això s'ha de fer. Si el Procicat diu que hi ha garanties, endavant i quan abans millor. No sigui cas que la situació empitjori i en 15 dies ni tan sols tinguem el debat perquè directament no es pot sortir de casa. Vaja, que no es pugui ni votar. I això no ho voldria ningú, oi que no?
La pandèmia permet als supermercats a pujar gairebé un 3% als preus dels productes. Ho diu un estudi de l'Organització de Consumidors i Usuaris que ha analitzat 140.000 preus a 1.000 supermercats i botigues de tota Espanya. Segons l'OCU, 6 de cada 10 productes que formen el cistell de la compra habitual són més cars avui que fa un any. El que més s'han encarit són els productes frescos, especialment verdures i fruites. Els productes de marca blanca s'han mantingut si fa no fa el mateix preu, mentre que els de fabricants més reconeguts han pujat un 2% de mitjana. Catalunya és un dels territoris d'Espanya on fer la compra al supermercat surt més car. L'OCU assegura que Carrefour és l'única de les cadenes principals que ha baixat preus. En canvi, diu que ha pujat, diu l'OCU, Mercadona. Falta una setmana i un dia per les eleccions, el Senat dels Estats Units ha ratificat la polèmica candidata de Donald Trump a jutgessa del Suprem. Només una senadora republicana s'ha sumat al vot negatiu dels demòcrates contra Amy Coney Barrett, que reemplaça la jutgessa liberal Ruth Bader Ginsburg. Informa des de Washington, Bricio Segovia.
Això deixa la màxima instància judicial del país amb 6 magistrats conservadors i 3 de liberals, una configuració que tindrà un efecte important durant diverses dècades, ja que es tracta de càrrecs vitalicis. Barrett, nominada a fa 30 dies per Trump en un procés accelerat per la majoria republicana del Senat just abans de les eleccions, és la primera magistrada en la història moderna del país que ha estat confirmada en una votació partidista, un fet que mostra la polarització de l'escenari polític en tots els aspectes de la vida institucional. Just després de la ratificació, la Casa Blanca ha accelerat una cerimònia de jurament presidida per Trump als seus jardins. Barrett es converteix així en el tercer jutge que el president posa al Tribunal Suprem durant el seu mandat, la qual cosa representa una gran victòria per a Trump a només 8 dies de les eleccions presidencials.
Un minut i 3:15, Junts per Catalunya aparta Eduard Pujol després de rebre diverses denúncies per assetjament sexual. El portaveu del partit ja ha renunciat a l'escó i Junts per Catalunya ha traslladat el cas a la justícia, tot i que no ha detallat què ha passat. No sap ni quantes víctimes hi hauria presumptament, ni quins són els tipus de fets que es denuncien, ni tampoc quan haurien passat els suposats casos. El que sí que ha anunciat el partit, corre, és que l'han suspès de militància. Adrià Santasusagna.
Les primeres informacions les va rebre Jordi Sánchez, el secretari general de Junts, durant un permís penitenciari. Concretament, el van informar de conductes d'Eduard Pujol que podrien ser considerades assetjament sexual. Davant les denúncies, el partit s'ha reunit amb ell, l'han suspès de militància i ha abandonat l'escó. La portaveu de Junts, Elsa Artadi, ha explicat que el partit ha traslladat el cas a la justícia i a l'Institut Català de les Dones.
Hem suspès avui mateix, ja fa una estona, de forma cautelar, la militància a Junts per Catalunya. Una mesura que entenem que va en la línia de tolerància zero amb l'assetjament sexual, de tolerància zero amb el masclisme, de tolerància zero amb qualsevol forma de discriminació dintre del nostre espai polític, i evidentment és el que volem també traslladar a la societat, tant sigui en aquest fets de masclisme com en qualsevol dels altres àmbits.
Eduard Pujol era el portaveu de Junts per Catalunya al Parlament, un càrrec que ocuparà la diputada gironina Gemma Geis.
Duresa del Sartadi en aquestes paraules contra Eduard Pujol d'aquest tema, com en aquesta casa se l'aprecia molt, i ja ho dic en aquest cas, ja no dic des d'un punt de vista personal, com sempre hem dit en aquests casos, sigui del partit que sigui i vingui d'on vingui i d'on sigui, presumpció d'innocència fins que es judicialitzi el cas, que per cert no ho està, per davant sempre de la presumpció de culpabilitat. Per cert que 48 dones que militen a la CUP demanen en un article al diari Ara que no es posi en dubte el presumpte abús de l'exdiputat Quim Arrufat a diverses de les seves anteriors companyes de partit. Lamenten que s'hagi qüestionat darrerament la versió de les víctimes i s'hagi posat el focus als protocols interns del partit. L'article diu que Arrufat ha utilitzat la seva visibilitat mediàtica per tergiversar el relat sense possibilitat de rebatre'l, menys tenint les denunciants i les agressions patides. Recorden que un home pot cometre una o més agressions masclistes sense ser-ne conscient, atès que encara hi ha moltes violències masclistes que no reconeixen com a tal, entre d'altres signa l'article, per cert, qui va ser diputada, la Mireia Boya. I el TSJ escurça la inhabilitació de Quim Torra, la retalla 3 mesos per compensar el temps que Torra va continuar com a president, però ja sense ser diputat al Parlament. La Junta Electoral li va retirar l'escó al gener amb la primera sentència del TSJ abans que el Tribunal Suprem la ratifiqués. Ara el jutge compensa en aquests 8 mesos d'impàs, restant 3 mesos al període total d'inhabilitació. A més, el TSJ també ha acordat mantenir-li la pensió, l'oficina i el tracte institucional d'expresident. En aquest cas hi ha votat en contra el president del Tribunal, Jesús María Barrientos. 47 minuts, Ports de la Generalitat retirarà la setmana que ve el banc de sorra acumulat a l'entrada dels canals de Santa Margarida de Roses, a l'Alt Empordà. La sorra que s'hi va acumular el gener passat pel temporal Glòria impedia l'accés a algunes embarcacions. Finalment, 9 mesos després, se solucionarà. Així ho ha dit la Generalitat després que ho denunciés un oient ahir aquí al contenidor del Món a RAC1. Informa Bàrbara Julva.
Els treballs consistiran en treure tota la sorra que va portar el temporal Glòria i deixar un calat de 3 metres de profunditat perquè tot tipus d'embarcacions puguin passar-hi. L'últim informe favorable el van tenir a l'agost, però durant la temporada d'estiu no van voler tirar la sorra a la platja perquè haurien entrat en conflicte amb els banyistes. Tal com diu RAC1 el director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, David Saltoni.
El que s'ha de fer és poder netejar i treure tota aquesta sorra per tornar a deixar una profunditat en el punt de l'entrada en el canal Santa Margarida, i aquesta sorra, quan es treu d'aquí, doncs es posa a dipositar a la platja, i per tant ara serà un molt bon moment per poder-ho fer.
La sorra acumulada a la bocana dels canals redueix el calat, la profunditat i l'accés. En aquest temps, algunes embarcacions fins i tot s'hi han quedat atrapades. Per la proximitat amb els aiguamolls de l'Empordà han fet falta més informes del que és habitual, entre ells els de l'Ajuntament de Roses i el de Capitania Marítima de Palamós. Segons Ports, la pandèmia també ha demorat que es pogués retirar aquest banc de sorra.
I d'aquí uns moments parlarem... Ja. Molt rebem... Bé, parlem de dos temes que està molt bé. Un, que tots rebem a casa, vaja, la gran majoria rebem a casa, al nostre domicili, un catàleg, molts catàlegs, ara que arriben les festes de Nadal. Un dels més habituals és el d'IKEA. Doncs bé, han hagut de fer una versió nova i han hagut d'imprimir milers i milers de nous catàlegs. Per què? D'aquí uns moments us ho expliquem. Com també parlarem d'aquí uns moments d'aquesta pel·lícula que està a Netflix, que està sent un autèntic èxit i que val molt la pena, que es diu El juicio de los siete de Chicago.
Quan pots generar la teva pròpia energia, el món no té límits. Lexus UX híbrid autorecarregable amb etiqueta Eco per 28.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta finançant amb Toyota Credit Bank fins al 31 d'octubre de 2020. Més informació a lexusauto.es. Descobreix-lo a Lexus Tarragona, carrer Caràbia, parcel·la 11, urbanització L'Albada.
Saps per què Danacol és tan eficaç per reduir el colesterol alt? Perquè conté una alta concentració d'esterols vegetals que bloquegen parcialment l'absorció del colesterol i ajuden a expulsar-lo. Per això Danacol el redueix en 2 o 3 setmanes de manera 100% natural. Danacol, cap aliment redueix més el colesterol alt. Si estàs embarassada, consulta el teu metge. Més informació a danacol.es.
A CESTE seguim al teu costat. Per això, perquè la teva empresa no corri riscos d'impagaments, t'oferim les assegurances de crèdit i de caució més completes del mercat. Perquè en temps d'incertesa, la cobertura CESTE és la clau per afrontar el futur i arribar més lluny. Tant avui com ahir comptes amb el valor del millor equip. Descobreix-lo a ceste.com. CESTE, el valor del crèdit.
Apuja el volum perquè aquesta oferta t'interessa. Ara amb Orange tens fibra 300 megas per connectar-te a casa, dues línies mòbils amb dades il·limitades per connectar-te on tu vulguis i Orange Televisió Play amb Netflix inclòs per passar una bona estona quan vulguis. I ara amb Orange amb un descompte del 50% 3 mesos, tot per 42,48 € al mes. Truca gratis al 1414 i informa't de les condicions. Orange.
El teu negoci és únic. El teu vehicle d'empresa també hauria de ser-ho. Sí. Descobreix el nou Peugeot e-Expert Full Electric en els dies Peugeot Professional del 15 al 30 d'octubre. Aconsegueix condicions exclusives en tota la gamma Peugeot en estoc i un finançament excepcional. Reserva la teva cita a peugeot.es.
Què menjaràs avui?
Unes gambes boníssimes molt ben acompanyades, perquè fins al 4 de novembre a La Sirena tens un pack estalvi per vestir la teva taula amb 2 quilos de gamba austral premium, una terrina de sorbet de llimona Carte d'Or i una ampolla de cava Il·lustre Brut Natura per només 19,99. T'estalvies gairebé 9 euros. La
Sirena. Que fàcil que és menjar bé.
Necessites un cop de mà per cuidar els teus pares? Cuideo, l'empresa líder d'atenció a domicili per gent gran. La teva tranquil·litat en mans de Cuideo.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también, son muchas cosas.
Te falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Per cert, això m'ha dit una notícia que acabo de rebre ara a través de l'amic Víctor Labanyini de TV3, que és que ha mort Lluís Palahir. Jo ho sé que molta gent no sap qui és Lluís Palahir, però per fer gran una televisió no es necessita només cares, sinó que es necessita molta gent al darrere. I un que va tenir la sort de treballar amb en Lluís Palahir, deixeu-m'ho dir, que és una persona entranyable, seriosa, seriosa a la manera de fer i seriosa a la manera de treballar. només tenia 61 anys, segons em diuen que ha mort pel Covid. Era un històric productor de la redacció d'esports de TV3. Va començar a treballar a TV3 gairebé durant la seva fundació. Una molt bona persona. Repeteixo que, segons a més, acaba d'informar el portal intern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i segons m'ha informat el Víctor Labagnini, doncs ha mort en Lluís Palai, per tant, a la seva família, als seus amics i, evidentment, a tota la redacció d'esports de TV3 i als seus amics a la Televisió Pública de Catalunya, una abraçada enorme de solidaritat i, sobretot, d'extrema pena. Són les 8:53. Haurà de fer una segona versió, com deien, del seu mític catàleg. La multinacional sueca haurà de tornar a imprimir el d'aquest any. El motiu és la polèmica que s'ha generat per una fotografia en què apareix un home negre amb una samarreta, amb un número a l'esquena, en concret el 45.678, una imatge que tenia certes semblances amb la dels presoners i que, pel fet de ser un home negre, també podia tenir una interpretació racista. Per això, davant la polèmica, i qui ha fet marxa enrere, ha decidit tornar a imprimir el catàleg sense aquesta foto. Un catàleg del qual cada any s'imprimeixen arreu del món uns 200 milions d'exemplars. Això sí, aquesta segona edició només es podrà trobar a les botigues. Ho podeu llegir a rac1.cat. Netflix presentarà els Premis Oscars tot el repartiment protagonista de El Juicio de los Siete de Chicago.
At the defense table. Abby Hoffman, Jerry Rubin, Dave Dellinger, Rennie Davis, Lee Winer, John Freund.
Aquesta pel·lícula coral sobre un dels judicis més infames de la història dels Estats Units, escrita i dirigida per Aaron Sorkin, està magníficament interpretada per actors com Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Frank Langella, Jeremy Strong o Joseph Gordon-Levitt, que es posen a la pell d'un grup d'activistes que l'any 68 van ser detinguts a Chicago durant unes protestes contra la guerra del Vietnam i acusats de conspirar contra l'estat nord-americà pels enfrontaments violents que hi va haver contra la policia. La pel·lícula denuncia la parcialitat de la justícia, l'abús policial o la persecució política i es va estrenar fa 10 dies amb excel·lents crítiques i amb molt bona audiència. Ara Netflix vol reconèixer la feina dels actors, que estan esplèndids, presentant candidatura conjunta als Premis Oscars en la categoria de millor actors de repartiment. Una història, per cert, on molta gent hi ha vist semblances amb el judici del procés a Catalunya. Precisament avui, a partir de les 11, parlem d'aquesta relació i de la pel·lícula El Juicio de los Siete de Chicago i les condemnes dels 12 líders polítics i activistes catalans, amb la crítica de televisió del diari Ara i col·laboradora del món RAC1, Mònica Planas, amb el periodista i tertulià del programa Francesc Marc Álvaro i amb l'advocat penalista Jorge Navarro. Magnífica notícia. Guillem Clua guanya el Premi de Literatura Dramàtica per La Magnífica Justícia. El jurat del premi, que atorga el Ministeri de Cultura, ha valorat la complexitat de la trama d'aquesta obra, que es va estrenar amb enorme èxit l'any passat al TNC. El muntatge explica la història d'un jutge que, després d'haver gaudit d'una carrera envejable, veu com els fantasmes del passat amenacen de trencar-ho tot. El muntatge, que es va estrenar a la sala gran del TNC, només va estar en cartell unes setmanes abans que es decretés l'estat d'alarma al març. Per això Guillem Clua ja ha dit que aquest reconeixement ha estat una mena de balsa.
Rebre aquest premi és un honor immens, però sobretot un privilegi rebre'l pel que significa per qualsevol autor dramàtic. És com un oasi al mig del desert, és com fer una travessia i de cop i volta que et donin un got d'aigua fresca. Tots ho estem passant molt malament en aquest any, terrible, per culpa de la pandèmia. El sector cultural és dels més perjudicats. Particularment que m'hagi arribat aquest premi és un bàlsam.
Felicitats al Guillem Clua, i mentrestant, ja que parlem de teatre, a partir del novembre torna a la cartellera un dels grans èxits teatrals de les últimes dècades, El mètode Gronholm.
Quatre candidats es presenten a la fase final d'unes proves gens convencionals per triar un alt executiu. Torna El mètode Gronholm, la comèdia.
L'obra de Jordi Galceran torna renovada al Poliorama sota la direcció d'en Sergi Balbel i amb un repartiment nou que són la Mar Ulldemolins, en Mar Rodríguez, l'Enric Cambrai i el David Verdaguer. Fa 17 anys que El mètode Gronholm s'estrenava al TNC i aviat es va convertir en un fenomen de masses. En aquest temps, l'obra d'en Galceran s'ha representat a més de 60 països, s'ha traduït a diverses llengües i se n'han fet dues versions audiovisuals. Pel director de l'espectacle, en Sergi Balbel, El mètode Gronholm és un clàssic contemporani ja de Catalunya.
Que un autor assoleixi l'èxit internacional també diu molt de la nostra situació com a teatre català, que hem pujat al nivell de qualitat i hem pogut oferir èxits que potser fins a fa 20 anys no te'ls podies trobar més que a París, a Londres, a Nova York.
A partir del 5 de novembre, i l'Acadèmia del Poliorama i l'Acadèmia del Cinema Català premia avui 13 sales centenàries de Catalunya coincidint amb el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual. L'Acadèmia els ha volgut fer un homenatge i ha encarregat al crític, periodista i col·laborador del món RAC1, Toni Vall, un catàleg virtual amb la història de totes elles. En té més detalls l'acusó.
La Sala Mozart de Calella, el Cinema Bosque de Barcelona, el Casal Camprodoní o el Prado i el Retiro de Sitges. Totes elles són sales de cinema catalanes en actiu amb una característica en comú. Tenen 100 anys. En tota la Catalunya hi ha 13 sales centenàries que han superat totes les adversitats i a dia d'avui segueixen fent somiar els espectadors. El periodista Toni Vall ha estat l'encarregat de trobar-les, glossar-les i explicar la seva història. Una història, com explica Vall a RAC1, de supervivència.
Les històries d'aquestes 13 sales són històries plenes d'avatar diversos i complicats, plenes d'entrebancs, de tancament, de reobertura, de remodelacions, evidentment de la imprescindible digitalització de les projeccions. La història d'aquestes 13 sales és una història de supervivència.
Avui l'Acadèmia de Cinema premiarà la seva trajectòria en un acte a Calella i els donarà una placa per reconèixer la seva resistència cinematogràfica tots aquests anys.
I a la resta dels esports en Repsol i al marge de tot el serial en si del Barça, avui comença la segona jornada de la Champions. El Barça s'entrena aquest matí, després volarà cap a Turí amb les principals baixes de Piqué, sancionat, i de Coutinho, lesionat. Demà jugaran contra la Juventus amb el dubte de si Cristiano Ronaldo podrà jugar o no. Avui se li farà un nou test PCR després de 13 dies confinats. En principi, no. Aquesta segona jornada arrencarà avui amb tots els partits a les 9. El Real Madrid jugarà al camp del Borussia Mönchengladbach, el Manchester City visitarà el camp de l'Olímpic de Marsella i l'Atlètic de Madrid rebrà el Salzburg d'Àustria. Més futbol, empat a 1 ahir entre Llevant i el Celta, que tancava aquesta passada nit la setena jornada de primera divisió. A segon, el Girona obrirà aquesta tarda una nova tanda de partits intersetmanals amb la visita a Montilivi del Cartagena a les 7 i en directe per RAC+1. I jugat ahir a segona, el Corcón 0, Mallorca 2. En bàsquet, el Barça jugarà aquesta nit el partit de la vuitena jornada de la Lliga ACB a la pista de l'Ucamp de Múrcia, 9:15 de la nit. I compta amb el que llegim avui a La Vanguardia. El campió britànic de salt de longitud, Dan Bramble, està treballant a Amazon repartint paquets a causa de la falta de finançament que li arriba per part del govern britànic a causa de la crisi pandèmica.